Novetell a les 9 del vespre i viu en directe l'espectacle que convertirà Barcelona en un far al món. Una festa de llum, música i art oberta a tothom per donar la benvinguda a la final de la Copa Amèrica. No t'ho perdis. Més informació a barcelona.cat/regatacultural. Ajuntament de Barcelona.
Marta, sóc el teu veí. He trobat el teu pare desorientat al carrer. Però tranquil·la, que ara és a casa amb mi.
Ai, ja no es pot quedar sol a casa.
Cuideo, l'empresa líder d'atenció a domicili per gent gran. Estaran en mans dels millors professionals i la teva tranquil·litat en mans de Cuideo.
Si tens més de 60 anys, viatja amb Club de Vacances i el programa Vacances Econòmiques. Tria destinació i garanteix les teves vacances en les dates que prefereixis. Costes, illes, circuits, Egipte, sense esperes i sense acreditació. La teva millor alternativa de turisme social. Reserva-ho ara amb Club de Vacances a la teva agència de viatges.
Israel, 7 d'octubre de 2023. Una narració en primera persona de l'atac brutal que ha desencadenat una ofensiva global. Nits sense ficció. Supernova, la massacre al Festival de Música. A la plataforma 3CAT i a TV3 aquesta nit.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
No cal missatge per testimoniar que els nàufrags hi érem nosaltres. De Serena Barca, de Maria Josep Escrivà.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que busca la solució als grans enigmes de la humanitat.
La roba nova s'ha de rentar abans de posar-nos-la, sí o no?
Amb col·laboradors experts en metàfores.
Lo que jo anomeno el picoteo. I no es tracta de menjar.
Un espai que fa participar l'audiència.
Gràcies per comptar amb els oïdors, perquè a les emissores últimament tot envia-m'ho per WhatsApp. Es perd la comunicació humana.
La tarda de Catalunya Ràdio.
O sigui, tu estàs seguint la Copa Amèrica? Ets tu.
De dilluns a divendres de 4 a 7 amb Elisenda Carot.
Com el conjo dins el capull.
Si està bé a la tarda.
10 i 2, amb Verònica Fumanal, Vicenç Sánchez, Anna Grau, Sergi Sol i Montserrat Nebrera, la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio. Parlàvem abans del cànnabis i ens ha trucat Raül Balam. Raül, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia. Mira, entrant en un pàrquing, no sé si se'ns tallarà això,
No, de moment et sentim bé, et sentim bé. Estaves sentint amb interès la conversa.
Home, sí, perquè aquests són temes que a mi sempre em toquen i, bueno, és una... A mi em fa molta gràcia de la, amb la poca pensament que en parlem, no? Que al final no deixem de parlar de drogues i moltes vegades pensem, penso jo, amb la manera lucrativa que no amb la manera que potser ho volen fer servir, no? I és una cosa que em toca de la manera de... Hòstia, no sé com dir-ho. Amb el poc tacte, per dir-ho d'alguna manera.
Ho dius com a addicte, Raül.
Sí, sí, ho dic com a addicte, perquè sempre toca molt. No deixem de pensar que estem parlant de drogues. Estem parlant de coses que hi ha una part de la societat, que en aquest cas m'incloc, on t'afecten moltíssim, no? I ho parlem com una babalada. Hòstia, és que és molt greu, és com l'alcohol. L'alcohol és una de les drogues més perilloses que hi ha i, en canvi, la tenim a les cases super integrades, no? Imagineu-vos aquesta manera parlar del cannabis com si, no, mira, el dia de Nadal podrem fer tots una calada d'un porro, no? I no passa res. I a vegades no pensem el que és l'alcohol, el que és el cannabis o altres substàncies, que estem parlant de fer-ho servir mèdicament, i en canvi aquí la tertúlia se n'anava més amb el consum, no? I al final això destrossa a l'addicte i a les famílies que els envolten.
Ah, perquè tu, Raül, quan consumies, diguéssim, és a dir, la teva vida, diguéssim, també estava molt condicionada per això. Tu et senties molt malament i suposo que fer el pas després de desenganxar-te és molt difícil, no?
Bueno, és una manera que... Bueno, has de fer el pas perquè hi havia aquest camí o hi havia aquest camí, no? Però a vegades hi pensem que és una manera que consumeixes, doncs, per sentir-te millor, per més relaxat, sobretot parlant del cannabis, i al final ostres, mira, jo tinc companys que per culpa del cannabis han arribat a matar la seva mare. O sigui que t'afecta el cervell d'una manera molt bèstia, i ho estem parlant amb una... hòstia, amb una... No sé, com... Ah, bueno, vaja, no passa res. No, ho fiquen bé. Dèieu, ostres, és que s'haurà d'anar a buscar als hospitals. I com es dic? És que s'hauria d'anar a buscar només allà, no? Jo passo pels carrers i veig aquests llocs que cada cop veig més botigues del cannabis. Hòstia, em fico les mans al cap, no? Dic, pensar, ostres, quina poca consciència tenim com a societat de pensar això, si és medicinal o no és medicinal. No sé,
Sí, sí, sí.
És un tema que m'afecta i em toca bastant.
Evident, Raül, i crec que la teva veu avui és important també sentir-la. Volies afegir, Anna.
Sí, Raül, m'estàs escoltant?
Sí,
sí, tant que sí.
A veure, jo m'imagino que... Bueno, és colpidor el teu testimoni, perquè és evident que tu has tingut una dependència, has pagat pel que entenc, un preu personal per ella, i més t'ha costat deixar-la, no?
Sí, bueno, he fet un tractament, he estat un tractament, ja porto 11 anys que estic net, per dir-ho d'una manera. Seré addicte tota la vida, o sigui, no m'he curat pas.
Aquí perquè... volia anar a parar. Mira, vas veure el col·lapse dissabte passat?
No, uns quants treballem a aquella hora.
Alguns també. Bueno, el Ricard, que també treballa a aquella hora, i va entrevistar el fill d'en Vázquez Montalbán, en Daniel Vázquez Sallés, que aquest senyor, doncs, bé, a part de que, bueno, per no ser factor, inclòs unes desgràcies familiars molt significatives, va patir una dependència a l'alcohol, és exalcohòlic en aquest moment, està totalment net, ell també, com tu, ha fet, diguem-ne, els deures, però mira, ara mateix, a part de que ell, evidentment, l'alcohol no només és legal, sinó que ell festeja la seva xicota, és una sommelier. És una senyora...
Sí, llavors, que coneixes perfectament, Raül.
Llavors, esclar, el que vull dir, Raül, és que, a veure, i entenc el que et diré, en el fons, a vegades ens fan un discurs que ens sembla que prohibir la substància... A veure, el motor de la teva addicció eres tu, i el motor d'haver superat l'addicció eres tu.
Sí, però jo crec que el que el Raül dir és, al final, és aquesta propaganda, no?, que es fa de...
Sí,
jo no, però... al 100%, i jo sóc, a veure, no estic fent apologia que aquí ho hem de prohibir tot, yeah, i fer una llei que per res del món, seria lluitar David contra Goliat, o sigui que és impossible fer això, però és reflexionar molt bé moltes vegades. Penseu moltes vegades que, per exemple, ara parlem de l'alcohol. L'alcohol és una de les drogues més heavies que hi ha.
Jo crec que fa molt més mal que d'altres que no són legals, diguem-ne.
Pensa que una desintoxicació d'alcohol és com si desalessis un bacallà. Ha de ser paulatinament, perquè si no... pots tindre un paro cardíac.
Home, el mono d'alcohol és dels pocs que mata.
És dels que mata, això em refereixo. Però a vegades parlem, ostres, no estic parlant de que s'hauria de dibolir tot, però hem de ser conscients del que tenim a les taules. Hem de ser molt conscients, per exemple, el brindar, deixar els nens que es mullin els llavis el dia de Nadal. Hòstia, els estem donant una droga. Els faríem el mateix amb una altra substància? No, el que passa és que els hem d'ensenyar, senyors, als nens i a les nenes. Això és aquí, ho podràs prendre quan tu siguis gran i decidir. Però això és això, i això crea una dependència. Aquestes coses s'han de... Jo he d'aprendre, jo treballo a l'hostaleria. Jo he d'aprendre a conviure amb l'alcohol. Les meves receptes porten alcohol. El que passa és que no les puc tastar algunes, perquè porta un alcohol allà dintre que encara que s'hagi evaporat, el meu subconscient sap que allò porta alcohol.
Clar, connectes l'alcohol amb el que has viscut, sí. Però tu pots obrir la porta a l'addicció, sí.
Però hem de ser molt conscients d'aquestes coses. Si es fa servir el cannabis per una substància terapèutica, subministrada per un metge, perfecte. Perquè un metge i un professional que ha estudiat, aquí està molt bé. Però llavors diga, com que ara això és medicinal, això és bo perquè és medicinal. No, senyors,
sí,
no.
Sí. Queda clar,
una mica, siguem molt conscients del que és el cannabis. Jo me'n recordo que a Planta Baixa, una vegada amb l'Agnès, uns feien teràpies que per curar la depressió els subministraven ketamina. Dic, perdona? I llavors, dic, vale, dic, els hi curem la depressió, estan fent uns estudis que amb ketamina els hi podien tractar la depressió. Vale. I un cop hagi tractat la depressió, què passaran després amb aquesta gent, que alguns potser són addictes i hauran desenvolupat una addicció a la ketamina, saps? Siguem molt, sí, molt sí. Coherents.
Queda clar, Raül, i gràcies,
també és una droga, no?
I gràcies per trucar. Una abraçada, Raül Balam, el cuiner de restaurant Moments de Barcelona. Vicent, molt breu, sisplau.
10 segons, només per dir-li que no hem tractat el tema amb frivolitat, que hem parlat de què passa amb les sales de consum de cannabis, que hem parlat de què diu el responsable tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, que hem parlat, i jo m'he referit concretament, als efectes de l'alcohol i a la facilitat i l'alegria en què convivim des de fa segles amb aquesta droga tan forta, i per tant, que jo crec que en cap moment, ell està molt bé que expliqui el seu testimoni, però en aquesta tertúlia no s'ha frivolitzat amb això.
Però està bé posar-lo en valor, jo crec que és una veu com
aquesta
és totalment necessària.
Absolutament.
Són les 10 i 10. El Barça ha presentat, Laia Tudel, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Unes pèrdues de la temporada passada de 91 milions d'euros.
Ha tancat l'exercici econòmic amb aquesta xifra, amb aquestes pèrdues de 91 milions d'euros, en part tot perquè no ha pogut ingressar els diners que tenia pendents ingressar de l'acord amb Libero, l'acord amb Barça Vision. És el primer exercici de l'actual junta sense palanques i que tanca amb pèrdues. Tot i així, el comunicat que ha fet el club posa molt d'èmfasi en destacar una d'aquestes partides d'aquest exercici, que és l'exercici ordinari, perquè aquest sí que el tanca en positiu amb 12 milions d'euros de benefici, gràcies en part també a la venda de jugadors que ha fet.
I avui ens acompanya al Matí de Catalunya Ràdio l'Eduard Romeu, que és exvicepresident econòmic del Barça. Eduard, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Després, de fet, ens acompanya un altre exvicepresident econòmic, Xavier Sala i Martín, col·laborador d'aquest programa, per parlar d'altres coses, no per parlar dels números del Barça, però avui li agraïm moltíssim que avui ens acompanyi per fer una valoració d'aquests números. Són uns números dolents, vostè diria, pel Barça?
No, en absolut. En absolut. Jo crec que són uns bons números pel Barça. De fet, s'ha assolit l'objectiu que teníem, que era posar aquell tap a la bassa i deixar de drenar, és a dir, que el resultat ordinari, que recordo que jo des de tots els micros durant la meva etapa com a vicepresident ho he dit, era de 200 milions de pèrdues, que el Barça des de l'any 17 ve perdent de forma sistemàtica 200 milions d'euros, que els anys anteriors hem hagut d'utilitzar aquest mecanisme anomenat palanca, doncs, per redreçar la situació i per la supervivència del club, i que això havíem de guanyar un temps, doncs, per fer els deures, assumir tots els compromisos que el club tenia, perquè el Barça ha complert tots els compromisos i tots aquests contractes creixents, etc., els ha assumit, i per tant els ha pagat, els ha liquidat, i l'objectiu era, quan abans millor, arribar a una situació d'equilibri, com a mínim, de no perdre diners.
Va, però aquí s'està perdent diners, 91 milions d'euros.
No, si jo venia dient, o veníem dient, que el club perdia 200 milions i que gràcies als extraordinaris en guanyàvem, doncs aquí jo crec que hem de fer la mateixa comparativa. No val dir que l'anterior era una trampa i que l'actual, doncs, és un drama. No, escolti, és una contrapalanca. A més, també els recordaré una cosa. Com va sortir això? És a dir, això va ser una cosa precipitada. En una setmana o 10 dies, el regulador va interpretar diferent i va legislar diferent, ens va obligar a fer, com a mig partit, a canviar les regles de joc, que això va ser així. Doncs teníem una sèrie de jugadors compromesos i vam haver d'articular un mecanisme, que era aquesta palanca, d'un producte que encara no estava prou madur, que és un producte, doncs, molt innovador, que és el tema del metavers, els NFTs, intel·ligència artificial, que tot això hi haurà un moment que, òbviament, esclatarà i tindrà no només aquest valor, sinó des del club crec que el següent deure és començar a pensar en recomprar les participacions que hem venut, perquè això tindrà molt valor a futur, però, esclar, avui encara no té aquest valor, i també pel camí, doncs, hem tingut la mala sort, oi?, de coincidir amb algun inversor que a darrera hora s'ha tirat enrere, no?
Laia.
Sí, a veure, primer, vostè potser sí que deia a les entrevistes, feia aquesta diferenciació, ordinari, extraordinari, però el club oficialment mai fins ara s'havia fet aquesta diferenciació quan parlant d'exercici econòmic. Vull dir, el comunicat sempre es parlava, en total has tancat l'exercici amb pèrdues o beneficis. L'ordinari no se'n parlava i no es feia referència, com sí que es fa molt d'èmfasi aquest any, perquè evidentment aquesta és la partida que et dona positiu i et dona beneficis i no el general que et dona pèrdues. Però sobretot el negoci de Libero, el negoci de Barça Vision, l'any passat es va fer servir aquests 200 milions d'euros en què el club va valorar el 50% de Barça Vision, li va posar un valor de 200 milions per tancar en positiu. I ho va posar, aquests 200 milions basant-se en els 200 milions que els inversors li donaven de valor però clar, aquests inversors no han arribat, perquè el club diu que falten 141 milions d'euros. Per tant, què passa amb l'altra part? Això seran pèrdues del pròxim any? O quants anys més el club pot seguir sostenint aquest valor de 200 milions d'euros amb aquest 50% seu?
Bé, aquí l'operació es va articular per 408 milions. 408 és la suma del 49% que es venia per 200 milions d'euros. Mm. Parlo de grans números, perquè memòria ara...
Millor, més fàcil.
Una mica menys de la meitat es venia per...
El 49%, sí. I el club conservava la majoria del 51%, que es valorava, doncs, si el 49 són 200, 208, el 51. Sí. I aleshores, aquí tenies unes valoracions de tercers independents professionals que t'ho acreditaven i que l'auditor, doncs, les accepta. Per què també les accepta? Perquè en aquell primer moment hi ha uns inversors que paguen 20 milions d'euros, 10 cadascun, per entrar en l'operació. Per tant, li estan donant el confort que estan comprant a un preu determinat. Bé, això és el primer any. Arribem al segon any. El segon any havíem d'ingressar 60 milions d'euros. I es van entrar 20 d'un inversor, i els altres 40 que havien d'entrar no van acabar entrant, perquè doncs, una gent que en un primer moment doncs, va dir que hi anava... És una empresa cotitzada a la borsa de Frankfurt, on hi havia doncs, uns senyors, sembla ser, molt acreditats en el món de l'esport i del futbol en particular, etc. I finalment doncs, es van tirar enrere. No van, el club, evidentment, ha demandat, etc. Doncs, tota aquesta pel·lícula. No? Bé, doncs aquí doncs, tens un escull. Enguany, què ha passat? Doncs hi ha hagut un inversor que ha entrat 15 milions, de fet n'ha entrat 25, però com que 10 eren per substituir un dels primers, sí, no pots duplicar, i ha entrat amb 15 milions. Per tant, seguim donant el valor. Altra cosa és que quan es fa la valoració cada any de qualsevol actiu, i en aquest cas això és un actiu, doncs de mutu acord amb els auditors, i aquí és informació que jo no tinc, perquè no
ja
puc
no estàs
tenir
en el dia a dia,
cap,
sí, sí,
cap informació de privilegi respecte a cap altre soci, òbviament, no? Però, en definitiva, si parla el comunicat del club de 141 milions, doncs obeeix a les partides que no s'ha cobrat i potser a una devaluació de lo que seria el producte. Llavors em dius, a futur? Vaja, a futur jo ho veig... clar que serà una operació molt interessant, i si jo estigués amb capacitat de decisió, jo seria partidari de recomprar per part del club doncs,
tota aquesta part que s'ha anat... Que
però per una raó, perquè...
Per recuperar patrimoni.
En el seu moment no havíem tingut encara el període de maduració. Ara hi portem com a mínim un any i escaig treballant.
Ja.
I els fruits comencen a arribar, però... Bé, són lògicament els períodes, doncs els ingressos, sabem que la despesa és molt ràpid de reduir dintre del compliment que has de tenir dels compromisos, però és veritat que els ingressos doncs, tenen uns períodes més llargs de maduració, com és això, no?
Deixem preguntar-li per l'Spotify Camp Nou, i el deixo marxar, perquè, de fet, vostè passava per aquí, l'havien de trucar per telèfon i dir, ja que estic aquí, entro a l'estudi.
És que és una zona de clíniques i hospitals,
i llavors ja li va bé.
I per, el negoci del dolor, i vostès han tocat aquí una mica de refiló.
Sí, sí, sí. Per tant, doncs
és el que toco.
Doncs li agraeixo. Spotify Camp Nou. Finalment, sembla, Laia, que serà més aviat cap al febrer, que es podria obrir el...
Sí, no ha donat la data concreta, però el club parla ja de segona volta, que això va des de finals de gener fins al maig, evidentment.
Clar, aquí hi havia una clàusula de penalització de la constructora per cada dia que es demoressin les obres. Aquí el Barça pot guanyar molts diners?
No, però aquí estem parlant al final. És a dir, hi ha uns terminis establerts, sí, en funció hi ha unes fites, i tenim una sèrie de fites intermitges, però les penalitats, per entendre'ns, van al final. Al final vol dir el moment...
Però no hi havia data per tant d'entrega d'aquestes obres?
Sí, sí, però això estem parlant de l'any 26. És a dir...
Quan s'acabi tot.
Quan s'acabi tot.
Òbviament. En un primer moment...
O sigui, no hi havia per terminis. És a dir, per obrir el Camp Nou...
Directament no vaig negociar aquests apartats.
No, però això és important, perquè llavors aquí el Barça
sí,
no,
perquè...
només...
Hi... No,
hi ha uns terminis...
Perquè va haver-hi unes entrevistes que es van fer tant del president com de vostè mateix, en què es donava per entendre que la penalització era 1 milió diari a partir de que no... Leixi, o que si no complien el retorn del 29 de novembre. Jo és que ho recordo perfectament,
no.
Això,
no.
Que es va explicar en aquell moment, i segurament pel que està explicant ara va ser una confusió.
No, el 29 de novembre era una data estimada perquè és el 125è aniversari del club i a tots ens hagués agradat, però primer també calia que aquella data hi hagués partit. És a dir...
Per tant, fins que no s'acabin les obres, no hi ha penalització.
El que estem dient és que hi ha unes penalitats intermitges, però que no és aquesta data que diu vostè.
I quina és la primera?
Estem parlant de dates, no sé la data exacta, del mes de febrer.
D'aquest any.
De l'any vinent, on el club ha de jugar. a l'estadi, no?
Val. Això seria una primera data. És a dir, si el mes de març juga a l'estadi, segur que hi ha penalització.
Sí, però no es donarà.
D'acord.
No es donarà. El que passa que tot té el seu període.
Mm. És a dir, hi hauria penalitzacions per això, per jugar a l'estadi, després per finalització de l'obra de Globo.
Correcte. Sobretot per la finalització. Per què? Perquè és el moment en què ha d'estar en plena capacitat i és el moment on tu tens els màxims ingressos. Ara, evidentment, hi haurà un, no sé si és un 50 escaig o 60% de l'aforament i a partir d'aquí, doncs... I aquí també volia afegir una cosa. Penseu, i seguim dient, els 100 milions d'euros que no estem ingressant per jugar a Montjuïc. És a dir, que si volem veure el got mig buit, el podem veure, però si volem veure el got mig ple...
Quan hi hagi l'Espai Camp Nou, 100 milions de cop. Per tant, els 90 milions...
Aquests 100 milions ja els teníem. O sigui, no li estic dient res de nou. Ja els teníem quan jugàvem a l'estadi.
Per tant, preveiem aquestes xifres que si les mantenim, l'any següent se superaran, en positiu.
Jo ja sé que aquí no es diu, però tiro de memòria... simplement perquè no tinc les dades exactes, però amb aquests números que presenta el club, l'EBITDA, que al final és el que els financers ens guiem, estarà entre 125 i 150 milions positius. I això és el que et dona si tens la salut o no tens la salut. Una altra cosa és que a on destines els diners, estem d'acord, però amb un EBITDA d'aquestes característiques, amb aquests 100 milions afegits, ja ens n'anem els 300-350, al moment àlgid, el 26 quan estigui en funcionament, que si recorden aquell famós article 67 que va quedar en suspens, que el senyor Faus, crec que era el president Rosell, no?, quan es va posar i que és molt restrictiu, però jo hi estic totalment d'acord, doncs, escolti'm, estaríem parlant el que sempre hem dit, també. El Barça té un problema de 500 milions d'euros. I aquests 500 milions d'euros, amb aquesta capacitat de generar, vaja, no dic que sigui senzill, perquè aquí hem de combinar els interessos esportius, que som un club esportiu.
Sí, sí. Miri, si les coses van bé, aniran més bé.
O li diré d'una altra manera, si no anéssim malament, o no haguessin anat potser en algun determinat moment, que estàvem novens a la Lliga, vam haver obligats a fer una sèrie d'inversions que financerament no teníem previst, alguns em diuen, no, tu vas dir que en 2 anys ho tenies resolt. Sí, si no hagués hagut de destinar més partides de les que estaven pendents, i com el president Laporta deia, diu, tu arreglaràs el problema del Barça, però els mateixos que t'aplaudiran et faran fora, perquè esportivament no donaràs la talla, no?
Uh-huh. Eduard Romeu, vicepresident econòmic del Barça, gràcies per acompanyar-nos avui al Matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies a vostès.
En fi, Carmeta, ja ho veu, quin dematí, eh? Drogues, trencs que no funcionen, clubs de futbol arruïnats, mares que no poden estudiar. Com encares el dia?
Sí, sí,
el
dia. Complicat, avui, Fel. Què tal? Bon dia.
Hòstia, és que ens heu fotut un...
Bueno, però demà anem a Girona, eh?
Home
això s'arregla tot, home. A l'Auditori Josep Irla demà serem, de 9 a 12.
Home, això...
I a les 12, un especial que no surti d'aquí.
És que estem al centre de Girona,
home,
al centre de plaça Catalunya, allà al carrer Hospital.
Sí,
és que,
clar.
Els que vinguin, dius, n'hi ha un d'Olot que dius, lluita això de l'Irla.
Cap allà. Allà, a Quarta Catarina. Nou, obrirem portes, que la gent s'afanyi, dir... perquè ja hi ha molta gent que ens està dient que vindrà i pinta que hi haurà molta gent.
Ostrell, has de dir, allà on hi havia abans l'antic Santa Caterina.
L'Hospital Santa Caterina.
L'Hospital
no?
Santa Caterina de Vantes, allà on ho farem.
Allà. Bon dia, amics.
Hola, Sorriguera.
Bon dia. Jo també hi seré.
Fantàstic, home.
També hi seré, espereu-me que vindrem la samarreta. La samarreta del Girona la tinc del 2018, no me la puc posar, em va estreta.
Ja, dir, fa patir. Però s'han congit, no?
Sí, se m'han congit.
Però
si me la poso, fa patir.
Val, sí, millor
sí,
que no.
No, la samarreta, no. La samarreta, no segueixis.
Val, vale? Sí, no dic...
Val.
Vale.
No, sí, avui ha sigut una tertúlia molt heavy, Fixades? Sí. Ha sigut una tertúlia que... Temes forts... Hòstia, la tertúlia havia començat ja abans de la tertúlia, imagina't. És que es troben en Grau, la Grau, vull dir, perdó, la Grau. I en Sánchez, i noi, fa un espatec d'hòsties...
Focs artificials.
Abans no comença... Digue'm.
Jo els convido, aquests tertulians, a partir del mes de març, i ara ens fotrem el tubombo, a que vinguin a veure les mares al Teatre Poliorama. El tema que parlaven és el nostre espectacle.
Ja has fixat, però...
Ara, allà haureu d'estar callats,
Callats,
allà no us foteu a fer tertúlia enmig de l'espectacle.
Escolta, jo al teatre faig molta bondat. Sobretot si m'hi conviden, perquè la paraula clau m'ha agradat això de convidar.
Home, clar, convidar al teatre.
Jo crec que era una manera de parlar.
És una manera de parlar. Com les finances del Barça, una manera de parlar.
Potser fan un descompte.
Que puxi la butxaca.
Perdoneu, sabem tots que teniu unes mares molt intel·ligents, molt superdotades, tot, menys la mare de la Verònica, que no... Mare, la, com està la teva mare, Verònica?
La meva mare està molt bé i m'hagués... Volia parlar de dues coses, que heu fotut un munt d'aragonesos abans.
Sí, que és veritat.
Escolta, jo hem sentit molt i molt mal representada. El primer lloc, perquè jo sí que sé com es diu pastanaga, o ànec, o pollastre, o el que sigui. No és difícil. I dos, perquè, home, els topònims també s'han d'aprendre la llengua que es diuen, no? Llavors, jo, com a aragonesa, no em sento gens representada amb aquesta gent.
Ha sigut en l'espai que diuen els altres amb el Joel Díaz. Sí, sí.
Efectivament. I després, amb les mares, home, jo, la meva mare va estudiar a la mateixa hora que jo, a la mateix temps. Ella feia la EGB igual que jo, perquè no va poder estudiar quan era petita.
Caram.
I és una mare que criava les filles, treballava i estudiava tot al mateix temps, mentre el meu pare solo havia de treballar. Llavors, jo crec que el meu pare s'hauria d'haver implicat més i no ajudar, sinó el que es diu
ara. Una responsabilitat.
Efectivament.
Sí. Molt bé, Verònica.
No,
aquí fotríem una llista.
Doncs, bueno, tal com diuen Feixedes, quedeu convidats.
Però ja pagarem l'entrada,
No callarem en la funció. És un error, aquesta invitació.
Sí,
la senyora Grau és la primera que no callarà en aquesta invitació. Mos fotran fora de la sala. Serà una catàstrofe.
S'alçarà
entre el públic i li dirà l'actriu. Això que està dient vostè, no ho fas tot.
L'altre dia vas a veure Glenn Gary i Glenn Rose, i
va
estar
callar. Es va dormir.
Saps què hauríeu de fer? Podeu anar a veure les mares, però també el dia de la marmota hauríeu d'anar a veure.
Qui me'l fa amb el penjo estrell?
Abans d'uns pengis, estrell, abans d'uns pengis.
Què?
No, ostres, que avui ha sigut el dia d'en Sergi Sol, ostres, la Rodalia, saps? Vull dir que...
És que
ha dit que s'ha cagat a la Renfe, vull dir.
Avui
m'ha sol. A cagar la via.
Mario Serra, què tal? Bon dia. Com estàs?
Bon dia, bona hora. Jo passava per aquí també i he pensat, mira, entra aquí.
L'animal és d'avui, què, va?
Sí, home, avui era molt específic, per als tertulians, perquè deia, discussions pels cops que clavem quan juguem a cartes. O fem tertúlies, podríem dir.
Què?
I la resposta era... picabaralles!
Bravo!
Les picabaralles són discussions quan piquem, clavem cops, i les cartes de joc formen baralles. No aquestes, sinó unes altres. Vet aquí. 1.162 dels 1.390 participants l'han encertada, per tant, dona 9 punts per a la Copa, guanya el pack de la Lletera de Can Llong i Holanda Ribot Saurina. I també ens heu dit, entre moltes altres coses, escaramusses, esbatussades, esbarallades, i ningú no ha dit que la R de Renfe no funciona perquè R vol dir equivocar-se.
R. Gràcies, Mario Serra, Verònica Fumanal, Vicent Sánchez, Ana Grau, Sergi Sol, Montserrat Nebrera, Xuriguera, Feixedes, adeu, fins demà, Girona.
Adeu.
Pausa de seguida al professor Xavier Sala i Martín.
Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Torna al finançament total només per clients amb targeta al Corte Inglés.
Finança les teves compres fins a 12 mesos en electrònica, electrodomèstics, esports, moda, llar i molt més.
Que bé que et va el finançament total del Corte Inglés a la botiga web i app.
Fins al dijous 3 d'octubre per compres superiors a 200 euros.
Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions al corteinglés.es.
A viacentral.cat comencem la setmana de la furgoneta camper.
Liquidem l'estoc del 2024 de furgonetes i autocaravanes compactes amb descomptes de fins a 8.000 euros en vehicles nous.
A viacentral.cat us regalem bateria de liti, placa solar, tandal i multimèdia.
Del 28 de setembre al 5 d'octubre a Barberà del Vallès.
Viacentral.cat, especialistes en campers.
El 4 Excel no l'ha impressionat. Està en un altre...
És d'amor, és d'estalvi. Perquè a Caprabo tens una gran varietat de frescos de preus més baixos, com els cors d'enciam romà en natur, pack de 2 unitats a 1,39 €. Caprabo, amor etern als preus bons.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alta joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
Amb el cacau seleccionat en origen com ara el Perú, el Congo o Nicaragua, Blanchard elabora la xocolata artesanalment a Barcelona des del 1954. Receptes amb un alt contingut en cacau, acompanyades només dels ingredients justos i necessaris. Descobreix l'essència de cada cacau i transporta't a l'origen. Blanchard. Cacau, naturalment.
Aquest núvol d'aquí sembla un vaixell.
Imagina despertar al mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina un món ple d'espectacles i diversió. Perquè aquest creuer que t'imagines a Viatges al Corte Inglés el tenim. Aconsegueix un estalvi de fins a un 60% amb la teva reserva anticipada. Creuer fantàstic, no és un somni, és el teu creuer. Viatges al Corte Inglés.
Arribarem on arribarem, però ho farem.
Des d'aquest racó del món, de la costa a l'interior, no vaig triar-ho jo, va ser sort. I és molt nostre, nostre. Miro els astres i no veig el sostre. És llet nostra, nostra.
Només vull miel.
Ningú s'enamora de la seva placa d'inducció. Però quan cuines amb una placa amb extractor silenciós integrat de Miele i descobreixes que pots cuinar salmó sense que la resta de la casa sàpiga quin és el menú, és difícil no acabar estimant-la per sempre. Una vegada Miele, sempre Miele.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
Ja m'entens. Un programa d'un altre gènere.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+. Amb David Ávila.
Som per tot arreu, no baixarem el cap i ens tindran allà al davant.
Ja m'entens.
Aquest dimarts a l'API web de Cat Ràdio. I també disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Acabem de saber que s'ha registrat un nou rècord de turistes a Catalunya durant el mes d'agost. N'hi va haver més de 3.700.000, 13.000 més que l'agost de l'any passat. Doncs alerta, perquè a partir d'avui els turistes que visitin Barcelona els sortirà més car. Hauran de pagar una taxa de 4 euros per persona i nit. És el màxim permès i permetrà recaptar 20 milions d'euros més a l'any. Anem a la unitat mòbil des de la Sagrada Família. Marc Güell, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què diuen els turistes d'aquesta nova mesura?
Doncs els turistes, mireu, si ara voleu, els escoltarem. Divisió d'opinions, evidentment, quan passen aquestes coses. Hem parlat, per exemple, amb un grup de turistes italians i un grup de peruans que ens deien que malament que ho troben excessiu aquests 4 euros. Un fins i tot ens deia, fa poca estona he pagat 3,20 euros per un cafè, per tant, troba aquests preus desorbitats. En canvi, a un grup d'alemanys o una parella que ve des de Los Angeles deien que eren raonables aquests preus. Això és el que ens deien.
No, è davvero inammissibile 4 euros di tassa di soggiorno.
Pues me parece un poco fatal, porque ya con 1,25 euros creo que para mí estaba bien. Ya 4 euros, si te van a dar algo adicional más, vale, pero subirte el precio así porque sí, no me parece bien, la verdad.
Por una ciudad como Barcelona, creo que la ciudad hace mucho por los turistas también, por eso creo que es vale, sí.
No se me hace mucho. Para nosotros, a comparación a lo que estamos acostumbrados a pagar allá.
Y bueno, en otros países aquí nos han cobrado 15 euros o algo así. Entonces, en España 4 euros no se me hace mucho, la verdad.
Avui ens acompanya al matí de Catalunya Ràdio professor Xavier Sala i Martín, catedràtic de la Universitat de Colúmbia i col·laborador d'aquest programa. Professor, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia, com anem?
Molt bé, content de saludar-te. Ara parlàvem de números del Barça, no et faré entrar en detalls, però no sé si tu mires amb aquesta distància, diguéssim, de ple, de no haver d'estar justificant aquests números.
És que no he ni vist els números ni he pogut escoltar el que dèieu, perdona.
No, ha vingut l'Eduard Romeu i ha estat explicant una mica els números del Barça, que tanca amb 91 milions de pèrdues, però explicava una mica les coses positives. Professor, què li sembla aquest augment de la taxa turística?
A veure, hem d'entendre una cosa. Si ho mirem des del punt de vista de la teoria econòmica, no?, de què diuen els economistes que com s'ha de gestionar l'economia, hem d'entendre que els productes turístics, diguem, les infraestructures turístiques, les platges, els monuments, etc, són el que anomenem béns subjectes a congestió, com les autopistes. És a dir, que si no hi ha ningú, tu pots anar tranquil·lament per l'autopista, però si hi ha molta gent, l'autopista es col·lapsa i tu deixes de poder passar-hi. Quan aquests tipus de béns, els economistes diuen que s'han de finançar a través de taxes d'usuari, és a dir, de peatges. Qui ho utilitza és qui ho ha de pagar. De la mateixa manera, el qui utilitza les platges, qui utilitza dels monuments, qui utilitza els carrers, diguem, de la ciutat, etc, etc, tot això, qui ho utilitza, ho ha de pagar. I en aquest sentit, la taxa turística és l'impost òptim, el que els economistes dirien, és l'impost que s'ha de posar per finançar aquest tipus de coses. I, per tant, des del punt de vista de com s'ha de finançar les infraestructures turístiques, a mi em sembla bé. El que passa és que la pregunta és els diners aquests que recapta l'Ajuntament amb aquesta taxa turística els gastarà per fer aquestes infraestructures o els gastarà, els malbaratarà, i ara hi ha hagut el debat de la Copa Amèrica i de les auditories i tot això, els malbaratarà amb altres coses. Però si féssim, diguem, si diguéssim, mira, tots aquests diners que recaptem els fem servir per gestionar, no?, per gestionar les platges, per gestionar les diferents infraestructures turístiques, a mi em sembla bé.
Clar, hi ha hagut altres una bateria de mesures que s'estan prenent a les grans ciutats del món per intentar frenar aquesta massificació. Anem a repassar-ne algunes amb Frederic Vincent i Berta Torrades.
Si mirem què han fet les ciutats més turístiques, ja el que deies, hi ha diversos mètodes. Això que sentim és una campanya que va fer l'Ajuntament d'Amsterdam a les xarxes socials. Era un vídeo que començava amb aquest got trencat que sentíem i llavors es anaven veient imatges de persones que es detenien i el lema era busques una nit desenfrenada, doncs t'espera una detenció i una multa. Era bàsicament per dissuadir els turistes que buscaven alcohol i drogues.
La modificació de l'ordenança del civisme tirarà endavant amb els vots del PSC i Convergència i Unió.
En essència és una mica semblant a l'ordenança del civisme de l'Ajuntament de Barcelona de l'any 2011, que multa el fet d'anar sense samarreta o de beure alcohol al carrer.
I l'altra cosa que s'ha aprovat és el que escoltàvem ara, fer pagar més als turistes, Berta.
Sí, amb una taxa per cada nit d'hotel o el que hem vist que fan a Itàlia.
Venezia, primo giorno di sperimentazione del ticket d'ingresso in città.
Allà fan pagar 5 euros els que visitin Venècia sense dormir-hi o 2 euros per llançar una moneda a la Fontana di Trevi. I aquest estiu hem vist també com es posaven traves en municipis on tradicionalment han defensat sempre que el turisme ha de ser un mercat lliure.
El Consell de Mallorca reduirà en 18.000 el sostre de places turístiques.
Aquest estiu hem vist governs del Partit Popular reduint places turístiques a Mallorca, limitant l'accés de cotxes a Eivissa i prohibint directament els macrocreuers a València. Límits i més taxes per visitar grans ciutats i també per anar a la muntanya més alta del món, perquè allà la massificació també ha arribat a l'Everest.
Tiendes de campanya, césped artificial, calefacció, servicio de restaurante o bar, un lujo a 6.000 metros...
Allà han pujat el preu per treure's el permís d'escalada. A partir de l'any que ve costarà 15.000 dòlars per persona.
I la gran pregunta és, totes aquestes mesures funcionen?
Hi ha estudis que diuen que no, que la resposta curta és que no. Les taxes turístiques sí que suposen més ingressos, ara en parlàveu, però no frenen el turisme. Des que es va aprovar a Catalunya, per exemple, la taxa turística, les pernoctacions a Barcelona han passat dels 16 milions als 20, i de fet hi ha hagut anys que als 21. Hi ha un estudi de la Universitat de Bournemouth, al Regne Unit, que diu que la taxa sí funciona, però en aquells llocs que diguem-ne que no tenen un gran atractiu turístic, una gran atracció. Sunny side of life. I posa l'exemple de les Maldives. Allà, segons diu aquest estudi, per cada 10% que han pujat la taxa turística, sí que han vist com el nombre de turistes baixa un 5%. Però si la gent vol veure Broadway o la Sagrada Família i es troba que els hotels són més cars, diu l'estudi, doncs s'ho manegarà. Gastarà menys en menjar, per exemple, per compensar, però de venir vindran igualment.
Ara tornem cap a la Sagrada Família, però abans, professor Sala i Martín, si no funciona, què és el que hauríem de fer perquè el turisme no mori d'èxit?
A veure, no sé si l'objectiu d'aquesta taxa és dissuadir.
Ja.
Jo crec que jo m'ho miro des del punt de vista de com s'han de finançar les infraestructures relacionades amb el turisme. I des d'aquest punt de vista, com he explicat abans, el que cal fer és posar taxes turístiques i no pas... perquè l'alternativa de les taxes turístiques és que paguin els contribuents, perquè la platja l'hauran de mantenir igual i les carreteres les hauran de mantenir igual. Per tant, la discussió que estem fent és això que s'ha de pagar aquestes infraestructures turístiques les paguen els turistes o les paguen els locals a través de l'impost sobre la renda? La resposta és l'han de pagar els turistes, l'han de pagar els turistes, els usuaris per servir les infraestructures. Sí. Una altra cosa és com es dissuadeix o si s'ha de dissuadir. Aquí el problema que tenim, jo no diria que és tant el turisme, sinó com la dependència crucial del turisme. A Nova York tenim, em sembla, molts més turistes que no pas a Barcelona, però representen una part molt més petita de tota l'economia. Nosaltres a Nova York tenim una economia molt més diversificada i no, per tant, no depenem tant del turisme. Aquí el problema d'intentar reduir el número de turisme és que potser tens èxit. És el problema del rei Mides, no?, que va demanar que tot el que toqués es convertís en or, i els déus li van concedir, i l'home es va morir de gana perquè el que va agafar el pollastre doncs, se li va convertir en or i no va poder menjar. No? Doncs aquí tota aquesta gent que diu que volen que marxin els turistes, que pensin que potser això es compleix, i si això es complís passaríem molts problemes econòmics, perquè Barcelona depèn, em sembla que és entre el 12 i el 13% de l'activitat econòmica depèn del sector turístic. I, per tant, si eliminem el 12-13% dels llocs de treball, tindrem problemes gravíssims. I per tant, potser el problema no és que en aquests moments eliminar o com eliminem els turismes, sinó com diversifiquem l'economia. Què hem de fer? Com hem de potenciar d'altres sectors perquè el turisme representi una part cada vegada més petita de l'ocupació i de l'economia?
Clar, però tot, és a dir, al final el turisme també té un efecte directe, com deia vostè, l'economia local. Per exemple, el preu de l'habitatge. Sí. Clar, una cosa porta l'altra, no? Fa pujar el preu de l'habitatge. Per tant, els veïns, no només hi ha un tema d'infraestructures que vostè deia, que per tant és interessant que els turistes paguin per l'ús que en fan, com fem servir a l'autopista, però l'habitatge, aquí com ho resolem, això?
Bueno, abans, això de l'habitatge va començar a arribar quan va aparèixer Airbnb, diguem, no? És a dir, quan els turistes, en lloc d'anar a hotels, de sobte podien llogar habitatges normals. Molta gent va veure que si llogava les cases als turistes, doncs guanyava molt més que si llogava les cases a treballadors normals de Barcelona. I, per tant, van treure els seus pisos del mercat local i el van posar en el mercat turístic. Això va fer que la quantitat de pisos que hi havia en el mercat local, de lloguer local, baixés, i això, com que hi ha els mateixos barcelonins, però molta menys oferta de pisos de lloguer, doncs el preu puja, no? Per tant, aquí el problema és la competència que de sobte es va fer que les cases, que els habitatges podien competir amb els hotels per atraure turistes. Això em sembla que l'Ajuntament ho està intentant arreglar dient que això no es pot fer, que molts pisos, els pisos no es poden llogar només per temporades o estan posant regulacions d'aquest tipus. Però el problema principal s'arregla, i això ho hem discutit ja diverses vegades en aquest programa, amb més oferta d'habitatge. Aquí el problema de veritat és que, com que hi ha problemes de construcció, com que no deixen construir, com que posen barreres a la construcció, doncs hi ha molts pisos que s'haurien de construir però que no es construeixen, i clar, si l'oferta de pisos és limitada i la demanda puja, doncs pugen els preus. Això no s'arreglarà ni amb la taxa turística ni de cap manera. Diguem, si intentem arreglar el problema dels pisos posant 4 euros en els turistes que van en els hotels, de fet això potser ho agreujarà i tot, no? Perquè si la gent paga quan està a l'hotel però no paga quan està a l'Airbnb, doncs el que farà serà deixar d'anar a l'hotel, anar més a Airbnb, per tant pujarà encara més la demanda de lloguers i per tant pujarà encara, agreujarà més el problema. Jo no veig que la solució del problema de l'habitatge sigui la taxa turística.
Abans sentíem els turistes de Sagrada Família. Què diuen els veïns, Marc?
Doncs mira, ho podem preguntar a en Cesc Pla. Ell és membre de l'Associació de Veïns d'aquí a la Sagrada Família. Cesc, bon dia.
Bon dia.
Des dels veïns, com veieu aquests 4 euros? N'hi ha prou?
Bé, el problema, com ja s'ha parlat, és que aquí hi ha una situació de realment una massificació propera al col·lapse. Aquí la Sagrada Família venen com a visitants 4.700.000 persones l'any passat, l'any 23. Per fer una comparació, a la Torre Eiffel hi van 6.700.000 a l'any, no? Compara, o podem comparar fàcilment l'espai i l'urbanisme al voltant de la Torre Eiffel i al voltant de la Sagrada Família. No cal fer, no cal ser gaire espavilat per veure que la situació de col·lapse és aquí. Doncs d'entrada, no creiem que els 4 euros evidentment solucionin aquest precol·lapse. I bé, el que sí que estem, i estem absolutament d'acord amb el que deia el professor, de que cal que aquests diners que es recaptin vagin directament en les zones aquestes i en el barri, no?
I, per exemple, aquí quina mesura us faria falta?
Bé, aquí hi ha, per descomptat, mesures de mobilitat, mesures de manca d'equipaments en el barri, perquè amb tot aquest debat del turisme el que passa i el que ens n'adonem és que, és curiós, però els veïns som els últims. Diu, parlem d'infraestructures econòmiques. Diu, no, però és que, escolta, aquí el que passa és que la gent hi vivim. Aquí volem anar a les botigues. Aquí volem tenir residències. Aquí volem tenir més espais verds. I d'això se'n parla poc. Quan nosaltres entenem la importància econòmica del turisme, però és que sempre entenem, nosaltres estem convençuts que el primer és la qualitat de vida dels que vivim aquí, no?
Doncs és l'opinió de Cesc Pla, membre de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família. Moltíssimes gràcies, Cesc.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Clar, al final, per això, professor, crec que són dos models que és molt difícil, és a dir, s'han d'equilibrar si volen conviure, no? És molt difícil, és a dir, no, se'n fa molt difícil que hi hagi tot això que demana aquest veí amb el fet de conviure amb la Sagrada Família, que és un dels monuments més, amb més interès mundials. Per tant, és normal que hi hagi aquest reclam, no?
Sí, sí, clar, si tu vius davant d'una cosa que tothom vol veure, doncs estarà sempre ple de gent, però això no arreglarà ni taxes turístiques, no. Ni multes als turistes que van amb calçotets ni res de tot això.
O sigui, la solució seria no tenir Sagrada Família.
Exacte, la solució seria tirar a terra la Sagrada Família i sí. Ja està. Clar, la gent que viu... A veure, jo he vist que a Nova York, no? Nova York tenim també zones que són ultraturístiques, no? La Times Square, a baix a tot el Battery Park, amb l'Estàtua de la Llibertat, és a dir, hi ha unes zones ultraturístiques. Suposo jo que la gent que viu allà doncs tenen els mateixos problemes, però la major part de gent, jo, no veig mai cap turista. Diguem, a la zona on visc jo vivim, no, diguem, els ciutadans, diguem, normals, que en la meva zona, que estem relacionats amb la Universitat de Columbia, i el món del turisme ni el veiem, estan en altres zones.
Clar, però això passa com la Rambla de Barcelona, que molts barcelonins ja n'hi van, és a dir, ja han cedit aquest espai, no? Han decidit que ja aquest espai ja no és seu, és l'espai dels turistes.
Exacte, jo a Times Square hi vaig allò, quan vaig al teatre, no? Vaig a Broadway. Sí.
O quan ve un amic no a visitar-te, que diu, vull anar a Times Square, vinga, va.
Sí, al principi sí, al principi acompanyava els amics, ara no.
Ara ja n'hi vas.
Ara ja aneu, ja hi ha anat tantes vegades a l'Estàtua de la Llibertat i a Broadway i tal, que ja els dic, mira, et deixo les claus i quan estiguis cansat torna, perquè no, jo ja estic cansat de tanta Estàtua de la Llibertat. Però diguem, no sé si, clar, Barcelona és molt més petitet, no? I per tant està tot molt més concentrat i per tant els turistes estan més per tot arreu. Però, diguem, malgrat que el turisme és molt, molt, molt important a Nova York, jo no veig cap turisme. Sí que veig a vegades venen catalans, venen catalans que busquen a la universitat, que busquen a la meva oficina i de sobte truquen a la meva porta i em venen a veure, no? Com si fos el floquet de neu que venen a veure amb Nico.
El floquet de neu, però americana. Sí,
sí, exacte. Però a banda d'aquests que venen a veure, que em busquen i em venen a veure i em truquen a la porta, el turisme jo no el veig... Potser es nota a l'època de Nadal, quan venen no turistes estrangers, sinó que venen els propis americans, que venen a comprar, no? Que venen tots a fer les compres de Nadal. I el cap de setmana de la Puríssima, que també venen tots els catalans, aquell cap de setmana sí que es nota una mica de turisme, però normalment no... clar, jo no visc com aquest senyor, no?, que viu al centre del turisme, no? Si vius davant de la sala de família o al mig de Times Square, doncs suposo que no te'n pots lliurar. Però, clar, quina és l'única alternativa? És tirar a terra a Times Square o prohibir el turisme i no deixar que entri ningú amb unes valles i uns policies que ho impedeixin? Això no s'arreglarà ni taxes turístiques ni res de tot això. Però insisteixo, jo no crec que l'objectiu de la taxa turística hagi de ser eliminar turistes, sí, sí, o fins i tot reduir. Em sembla que ho heu dit abans, el turisme és molt... Els economistes utilitzem una paraulota que és inelàstic. Inelàstic. Inelàstic vol dir que encara que pugis el preu, la gent ho farà igual. Per exemple, el tabac. Encara que tu pugis el preu, la gent addicta al tabac seguirà fumant. L'alcohol. Encara que tu pugis el preu, la gent seguirà consumint alcohol. Doncs aquests productes que són inelàstics, doncs, clar, per més que posis taxes turístiques, la gent seguirà fent. La gent seguirà venint a Barcelona. No els dissuadiràs amb 4 euros de taxa ni amb 15 euros de taxa. I, per cert, això és un altre argument a favor de posar taxes. La teoria econòmica també ens diu que els impostos, si tu has de finançar una determinada despesa i dius, a veure, a on haig de posar els impostos, la resposta correcta és en els béns que són molt inelàstics. És a dir, has de fotre grans impostos al tabac, grans impostos a l'alcohol i grans taxes turístiques, precisament perquè són inelàstiques, perquè saps que la gent no deixarà de fer-ho.
Sí, no deixarà de veure la Sagrada Família, per tant, això sempre hi serà.
Exacte. I, sí, sí. Per tant, no els dissuadiràs, però és la manera més eficient de recaptar els impostos per finançar-ho, Perquè si no, haurà de finançar la iaia que viu al Pirineu, perquè això s'haurà de finançar, que no us pensi que no farem carreteres o deixarem de mantenir les platges. No, això ho farem. La pregunta és qui paga, i la resposta és ha de pagar l'usuari, els turistes.
Professor Xavier Sala i Martín, com sempre, moltes gràcies per aquesta lliçó.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ja has vist volar sobre el mar els vaixells de la Copa Amèrica? La Fórmula 1 del mar es disputa a Barcelona. Segueix-la en directe des de les platges o a les pantalles gegants del moll de la fusta i a les fan zones. L'accés és gratuït. Vine a peu o en transport públic. Consulta la millor ruta barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
Ja hi ha a la venda el sorteig 11 de l'11 de l'11, el sorteig que més premis milionaris dona. Arriba el sorteig 11 de l'11 de l'11, el sorteig que més premis milionaris dona. I després de dir això ja veuràs com algú em pregunta que si és el que em dona més.
Segur que és el que em dona més?
Ho sabia. Sorteig 11 de l'11 de l'11, un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. El sorteig que més premis milionaris dona.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
És la setmana de la llançaria al Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com ara Triumph, Chantel, Selmarc, Le Charmel, Simon Perell, Philippe Matignon i més. Només fins al 6 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
Imagina't que pots nedar a la millor piscina de la ciutat, navegar notant la brisa del mar, fer esport en un entorn idíl·lic o simplement relaxar-te a l'aire lliure. Ho vols? Descobreix el nou Club Natació Barcelona. Fes-me cas, vine. Club Natació Barcelona. Som el Barcelona. Visita'ns a cnb.cat.
Jo vaig triar el què. Jo vaig triar on, el quan i el com. Qui millor que jo podria triar amb quins bancs hauria de treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Arriba la Fira de la Galeta de Camprodon i Birba et convida a tastar totes les seves delicioses galetes. Hi haurà música, activitats per la família i moltes sorpreses. Vine al nostre stand els dies 5 i 6 d'octubre. T'hi esperem. Galetes Birba. Fidels a tot el que és bo des del 1893.
Necessites incorporar personal a la teva empresa? Amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa rebràs fins a 15.000 euros per cada nou contracte a persones amb doctorat o bé a persones en situació d'atur que siguin joves, majors de 45 anys o en risc d'exclusió. Demana'ls a barcelonaactiva.cat/creafeina2024. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
Benvinguts al Mediterrani. És aquí on comença el nou repte de la travessa.
11 parelles disposades a creuar Catalunya de nord a sud, amb un únic objectiu: ser els primers d'arribar a la meta.
L'aventura continua. La travessa, Expedició Mediterrani.
Cada dimecres, dos nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Albert, com, què tal? Bon dia, com estàs?
Bon dia, Ricard, molt bé.
5 minuts per les 11. Acabem de saber que tot apunta, que atenció, que Andrés Iniesta anunciarà la seva retirada. De fet, ha penjat un vídeo a les xarxes socials, que és el que estem sentint, on es veu un noi amb una caputxa pintant la samarreta d'Iniesta i anunciant amb lletres negres: benvinguts al meu futur. I posa una data, que és el 8 d'octubre del 2024. Per tant, d'aquí a 7 dies veurem què és el que anuncia. Té 40 anys ara, Iniesta.
Sí, 40 anys, home, ja és una edat per retirar-te, no? Sí. Segurament. 8 d'octubre...
Depèn d'en què, també.
Ell que ho pensa tot tant... 8 d'octubre, el 8, és el número que portava la samarreta. Veus? No? Vull dir, ell és una persona que jo recordo quan li vaig fer el convidat, que ho té tot. Mira, deixa'm que t'expliqui una cosa, que per entendre el caràcter competitiu de l'Andrés Iniesta, quan vam fer el convidat amb ell, era la quarta temporada, i em va dir... Diu, ¿cuál es el récord d'audiència hasta ahora? I dic, Jordi Pujol. Diu, ¿cuánto hizo? Dic, 975.000 espectadors, va fer, i 32% de share. I diu, tenemos que llegar al millón. I el primer que em va demanar l'endemà al dematí és, hemos llegado al millón. I no vam arribar al millón. Va ser la segona, va ser el segon programa més vist, just després del Pujol.
Sí.
925.000 espectadors. Però sobretot això, no? El caràcter competitiu de l'Iniesta, que és una bèstia.
Sí, saps?
O sigui, darrere d'aquesta imatge...
Fins i tot amb l'entrevista volia...
Sí, i tant, clar, clar. Darrere d'aquesta imatge, diguem, doncs que ell és un jugador d'equip i tot això, clar, és un jugador ultracompetitiu. Per això li ha anat tan bé a l'Iniesta com li ha anat, no?
Et va costar, per això, convèncer-la amb ell?
Home, la veritat és que el convidat costaven totes les gestions. No era una trucada d'un productor o una productora dient, escolta, vindrà un cap de setmana a casa teva.
Què vas passar tu, per exemple, a explicar-li això personalment?
Vaig anar jo personalment, sí, sí. Abans hi havia hagut ja algun filtre que ell li arribés i tot això. Llavors, sí, sí, el vaig anar a veure. No, o sigui, de seguida s'hi van posar bé, però... Però, bueno, has d'entendre una mica el que demana. Clar, era un programa que demanava molt. Llavors ens vam anar a Fuentealbilla, sí, va ser un retrat familiar.
La piscina.
La piscina, amb l'escut del Barça.
I a piscina, bueno...
Aquelles mosques que hi havia
Iniesta,
allà...
Explica Iniesta.
Sí, 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 clar, era un retrat que jo crec que explicava molt la seva germana perruquera, l'avi que tenia, havia fet com un museu casolà, diguem, amb tots els retalls que guardava del seu net... I sí, sí, home, un gran record de l'Andrés Iniesta, de la seva dona i de tota la família. I mira, ara retira. I és curiós perquè, hosti, és un tio que no sé quants gols, ara sortiran totes les estadístiques, quants gols deu haver fet Iniesta amb tota la seva carrera esportiva? Pues no sé, 20, potser? No sé, potser em quedo curt, però vaja, n'ha fet molt pocs. Però ha fet dos dels gols més importants de la història del futbol aquí, diguem. Un, el gol de Stamford Bridge, no? Aquell gol que si no hi hauria hagut tot el que va passar aquell 2009, sense aquell gol a l'últim minut per l'escaire al camp del Chelsea, i va fer el gol que li dona el Mundial a Espanya, no? Aquell gol a l'últim minut de la pròrroga, sí, també al minut 117, i dius, hòstia, és curiós, eh? Una persona que mai ha destacat per fer gols, que n'ha fet molt pocs a la seva carrera, resulta que fa dos gols que els aficionats del Barça per una banda i els aficionats de la selecció espanyola per una altra no els oblidaran mai.
El Barça ho va guanyar tot. 4 Champions, 3 Mundials de Clubs, 9 Lligues, 3 Supercopes d'Europa, 6 Copes del Rei, 7 Supercopes d'Espanya... Això és bestial. Bueno, sí, també sí. És aquella època daurada del Barça que vam viure. Que
sí, sí. És,
ens queda lluny ara tot això, eh?
Bueno, a veure... No.
Ja arribarà. Ja arribarà un nou Iniesta.
No cal que... Però... Home, no sé, que el Pedri sempre l'ha assenyalat, sí, com el nou Iniesta.
Era Iniesta i Xavi, no? És, sí, a dir, potser un sí. No s'explica sense l'altre.
Era,
no?
era una parella, diguem, molt important. No sé quina relació... O sigui, Xavi i Iniesta... Jo això no ho sé, eh? No en tinc ni idea. No sé si hi ha algú que
perquè realment que explicar... tots ho explicàvem així, l'èxit del Barça, no? Sí. El mig camp, no? aquell duet. Però en canvi potser s'odiaven.
Odiar-se segurament tampoc, però clar, el jugador de futbol és un jugador egoista. Jo he viscut a vegades amb jugadors de futbol o amb familiars de jugadors de futbol un partit, tenir el seu familiar, el que juga a la banqueta, diguem, de suplent, i llavors veus com els familiars, no, si era davanter, aquella persona, per exemple, no volen que l'equip local, que el seu equip marqui, saps? Perquè si marca no sortirà a la segona part el seu fill davanter, diguem, no? Clar, això és així. Jo crec que és una cosa absolutament humana. Però sí, Xavi Iniesta és una relació que jo no conec. Jo no crec que tinguessin mala relació, però és evident que, clar, que ocupaven posicions semblants i que llavors quan es destacava més un per sobre de l'altre, on segurament hi devien haver algunes tensions, potser, no ho sé, m'ho imagino, diguem, i seria humà.
D'aquí una setmana sabrem què és el que passa amb el futur d'Iniesta, però diu, benvinguts al meu futur. Per tant, entenem que no acaba, sinó que comença alguna cosa.
No home, sé, no sé què vol
dir. Entrenador? No el veiem ara, no?
No sé. Costa veure'l d'entrenador, però no ho sé. No ho sé, no. Vull dir,
Futur segur que en té. Potser és comentarista esportiu. També ens costa veure-ho.
No sé, el que segur és que parat no hi quedarà i que deu tenir 50.000 idees i 50.000 projectes.
Alberto, moltes gràcies.
A tu.
Arriba al punt de les notícies de les 11 i de seguida amb nosaltres, Sergi Pàmies. Ara tornem.